Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per seguir amb el nou episodi inestable, tot i que avui només serà amb sol al matí i algun núvol a la tarda. Les temperatures màximes no seran tan agradables.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia i bona hora. Avui és dijous, és 3 de març del 2021 i una última hora. Us expliquem amb alguna actualització sobre això que està passant a Ucraïna, on ahir hi havia molta inseguretat i por. I por entre refugiades al pas fronterer entre Ucraïna i Polònia. Alguns testimonis expliquen a diferents agències de notícies que van ser atacades per diferents homes. Aquesta és una crònica amb mirada feminista que explica que algunes refugiades estan molt espantades, però que intenten ser ajudades. Ho assegura l'Alona, una ucraïnesa que s'ha fet voluntària. Diu que intenten vigilar la situació davant l'absència de policia. Hi ha persones amb cartells que ofereixen cotxes i allotjament a les refugiades desorientades i que baixen dels busos. Quan veuen algú que sembla perillós, voluntàries com l'Alona les avisen que no se'n poden refiar. Aquesta és una altra mirada d'aquesta guerra que hi ha a Ucraïna. I mentrestant, en clau més propera, ahir van haver-hi moltes manifestacions de protesta arreu de l'Estat, a tot el país, a Catalunya i també al Baix Empordà. Després farem algun repàs d'algunes d'aquestes manifestacions de protesta. Mentrestant, a Barcelona, 3.500 persones van protestar a la plaça de Catalunya contra l'agressió a Ucraïna. Malgrat que va haver-hi algunes discrepàncies, perquè en alguns cartells i algunes proclames que es feien des de l'escenari parlaven de no a la guerra, però algunes d'altres parlaven de no a l'OTAN, que és un extrem al qual la gent d'Ucraïna que hi havia en aquella manifestació no hi estava d'acord, perquè justament si una cosa fan els ciutadans d'Ucraïna és demanar l'ingrés a l'OTAN per poder sentir-se més recolzats. Per tant, com gairebé tot el que passa a Catalunya, cap causa sense la seva corresponent discrepància. Són les 8 del matí i 2 minuts, escolteu el Supermatí, Transmet Ràdio, capital de l'Empordà. Som-hi! Els sindicats educatius convoquen una vaga de 5 dies el 15, 16, 17, 19, 29 i 30 de març, Anna Salvador.
Els sindicats expliquen que ja no poden més. Asseguren que hi ha moltes reclamacions que venen de lluny, com ara les retallades, el percentatge d'interins o l'avançament del calendari escolar. Asseguren que problemes són sobretot les formes. Denuncien que la Generalitat ha fet canvis sense negociar o debatre-ho amb els professors.
I després, a l'Espai del Temps, parlarem de la situació de sequera per la que estem passant. Mentrestant, hi ha una cosa que ja es va fer pública ahir, que és que es restringeix l'horari de crema de restes vegetals.
El Servei de Prevenció d'Incendis Forestals ha decidit incrementar les mesures preventives de les comunicacions de crema de restes vegetals, limitant l'horari de les mateixes entre la sortida del sol i fins a les 12 del migdia. Aquesta mesura es mantindrà fins que no millorin les condicions de la vegetació per l'arribada de precipitacions.
I sobre el tema ucraïnès, calen medicaments, productes d'higiene i menjar per ajudar a Ucraïna. Eugènia Güell, bon dia.
L'Anna ens va assegurar...
Doncs no és l'Eugènia Güell aquesta, però ara sí que tenim l'Eugènia Güell. Ara, Eugènia, bon dia.
Bon dia.
Doncs això, dèiem, calen medicaments i productes d'higiene i menjar per al país.
Tres camioners que creuaran la frontera amb l'ajuda humanitària es quedaran al país, diuen, per lluitar per la pàtria. Una onada de solidaritat i en un d'aquests dies la demarcació de Girona.
I ara sí, saludem en Sergi Villena. Sergi, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè ahir va passar pel supermatí de Ràdio Capital l'Anna Kabatsiuk, una ucraïnesa que viu a l'Empordà i que és una de les encarregades de recollir material a la comarca per ajudar a la població i també al seu país.
L'Anna ens va assegurar que molta gent està col·laborant i que el suport social des de terres empordaneses és molt gran. Però també ens deixava un missatge colpidor sobre com la comunitat ucraïnesa viu aquesta guerra des de la distància.
Doncs, encara que sigui des de les distàncies, malament, perquè
Cada matí ens aixequem i clar, el primer que fem és preguntar si han sobreviscut. I encara els podrem sentir i si ahir doncs, no era l'últim missatge que els hi van escriure.
I encara una altra derivada, la derivada cultural. Hi ha una allau de cancel·lacions d'esdeveniments i espectacles amb artistes que provenen de Rússia com a mostra de protesta o fins i tot com a boicot, si voleu dir-li així. Ahir vam saber-ne un altre que ens afecta més de prop, el Festival Castell de Peralada, que ha cancel·lat la participació del ballet del Teatre Mariinski.
Hola, bon dia.
Aquesta és la Maria Alsina. Endavant, Maria.
S'ha suspès la seva participació a causa del conflicte existent entre Ucraïna i Rússia. La companyia de dansa de Sant Petersburg havia d'inaugurar la 36a edició del festival amb una doble sessió durant les nits del 8 al 9 de juliol.
Doncs, dèiem, allà de cancel·lacions en la cultura, també. En algun moment valdrà d'haver la pena debatre sobre l'efectivitat de mesures com aquesta, perquè hi ha qui diu, escolti, castigar els artistes, castigar la cultura mai és la resposta. També hi ha qui diu, es castiga artistes que s'han manifestat a favor del règim de Putin. I també hi ha qui diu, o que hi afegeix una altra capa, que és, sí, però en un règim com el de Putin és impossible no manifestar-se a favor de Putin si es vol seguir tenint feina, o si més no, si es vol seguir tenint fins i tot llibertat. En fi, temps complexos els que ens toquen viure. Mentrestant, Begur ha intensificat l'aposta per les energies renovables.
L'Ajuntament de Begur segueix treballant de forma transversal entre les diferents àrees municipals amb l'objectiu de promoure la mobilització d'inversions en energia sostenible al sector industrial, residencial, turístic i agrícola del municipi i afavorir d'aquesta manera la transició energètica.
I ja fa dies que en parlem, vam explicar que començarien les obres, en vam parlar també amb el seu alcalde el passat dimarts, amb l'alcalde de Verges, i finalment han començat les obres al pont de Verges i tallen el trànsit durant 10 dies.
Les esperades obres al pont de Verges a la carretera C-252 pretenen eixamplar i reforçar estructuralment el pont. Els treballs previs tallaran el trànsit en tota la calçada, que és la via més directa per enllaçar la Bisbal i Figueres.
Les 8 del matí, 7 minuts. Àlex Cordón, bon dia.
Hola, bon dia.
Les comarques gironines sumen tan sols 5 aturats durant el mes de febrer i el mercat de treball guanya gairebé 1.000 afiliats.
La demarcació té un 29% menys de desocupats que ara fa un any i un de cada 3 contractes ja són indefinits. La contractació, això sí, ha baixat lleugerament, perquè durant el mes de febrer s'han signat un 3,2% menys de contractes.
I l'Ajuntament de Palafrugell ha aprovat una moció per l'accessibilitat universal als parcs infantils.
La proposta, que ha estat aprovada amb el suport de tot el plenari, té com a objectiu fer un municipi més amable, més respectuós amb les diferències i més inclusiu per la mainada i la joventut. La moció l'ha presentat la regidora del PSC, Laura Millán.
Doncs escolta, que bé, tu. Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Ahir vam tenir un dia tapat. Quin temps ens espera avui al Baix Empordà?
Seguim amb context inestable, tot i que avui no esperem pluja. Avui el dia a la nostra comarca serà bàsicament assolellat al matí, amb restes de nuvolositat que aniran desapareixent durant les primeres hores del dia. I amb núvols alts a la tarda, que seran el segon intent de precipitació que aquesta vegada no ens afectaria. Avui la part més productiva de l'episodi la viuran més a ponent nostre i sobretot més al sud. Aquí no esperem precipitacions. Per temperatures tampoc tindrem cap gran dia de fred. Estem parlant que al migdia tindrem algun grau menys que ahir, podent quedar les màximes a la ratlla dels 17 graus i les mínimes gens fredes de l'ordre dels 4-5 graus. Per demà divendres el dia també es presenta ennuvolat i amb tramuntana que podrà bufar moderada. I això obrirà les portes d'un cap de setmana fred.
Doncs veiem aquest cap de setmana com evoluciona. De moment el que us podem explicar és que la temperatura mínima de la comarca la marca, com més habitual, Begur, amb 5,4 graus. La marca la trobem al Bons. amb una cançó de l'any 1989. Hem volgut començar el supermatí d'avui amb un dels primers hits, gairebé l'únic, bé, l'únic tampoc, perquè en realitat els Swing Out Sisters van fer un munt de discos, però aquesta, sense cap mena de dubte, va ser la cançó que més els va impulsar. De fet, ha estat l'única cançó que els ha impulsat al top 10 de les llistes d'èxits a nivell mundial durant, vaja, durant tota la seva trajectòria. Swing Out Sister, cançó del dia d'avui, dijous, que és 3 de març del 2022, just per començar el supermatí d'avui, d'aquí a res, d'aquí una pausa de menys d'un minut.
Els dies 5 i 6 de març arriba l'Estocada, la fira rebaixa als carrers de Palafrugell que tots esteu esperant. I aquest any, a més, el dia 5 tots podreu fer esport a la plaça de Can Màrio. Us hem preparat una masterclass amb els nostres centres de dansa associats, on podràs gaudir de l'esport i fer activitats com aeròbic, zumba, ioga, badipam. Així que aquest any passeja, compra i fes esport a l'Estocada. T'esperem els dies 5 i 6 de març a Palafrugell amb més ganes que mai. Organitza Oxigen, Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Els sindicats educatius han anunciat una vaga pels dies 15, 16, 17, 29 i 30 de març. Creuen que cal una vaga dura per reivindicar una sèrie de temes que asseguren que venen de lluny, Anna Salvador.
Exacte. Glòria Puels, representant de la Unió Sindical de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament, assegura que, tot i que és cert que l'avançament del calendari al setembre ha estat l'últim detonant d'aquesta vaga, hi ha molts fronts oberts. Entre ells hi ha retallades, falta de personal i recursos i el nou currículum escolar. Tot i això, la representant assegura que el més greu és la manca de voluntat negociadora de la Generalitat a l'hora de fer canvis d'ensenyament.
Paciència, que portem 2 anys de pandèmia i que tenim ganes de certa normalitat, que a més no tenim els recursos necessaris, sumats en aquestes retallades que fa més de 10 anys que portem arrossegant i a més amb aquest modus operandi de l'administració, doncs ha provocat que haguem de mobilitzar-nos. Tenim diferents fronts oberts i que ens han vingut o adonats o decidits en algun dels casos en un moment en què necessitem tornar a la normalitat, no?
A més, el sindicat s'ha afegit també a la vaga del 23 de març contra la sentència del 25% en castellà a les aules. Així doncs, l'objectiu d'aquesta vaga és intentar resoldre i millorar tots aquests temes. Glòria Polls explica, a més, que és important la col·laboració de les famílies. Si els nens van a classe els dies de vaga, les escoles estan obligades a oferir serveis mínims. En canvi, explica que si cap nen va a l'escola, tots els mestres podran exercir el seu dret a fer vaga. Assegura que és important perquè les seves reivindicacions, al final, són per poder donar una millor educació als alumnes.
Penso que si les famílies no prenen consciència de que és necessària una vaga, de que és necessari una aturada, de que aquesta aturada reverteix en la qualitat dels seus fills, també, no? La qualitat educativa per als seus fills, doncs tot això no anirem enlloc. Per tant, aquí hi ha d'haver un compromís social de revertir totes aquestes... aquesta manca de recursos que tenim ara i de situacions que tenim a sobre la taula.
Doncs ampliem tot això una mica més saludant la Glòria Polls, que és justament representant de l'USTEC, de la Unió Sindical de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament de Catalunya. Senyora Polls, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia, què tal?
En el resum, en aquesta prèvia que fèiem amb l'Anna Salvador, dèiem que hi ha molts temes per reivindicar. Quins són aquests temes? Què és tota aquesta llista tan gruixuda de greuges que plantegen?
Bé, doncs tenim a sobre la taula uns temes que uns no són ni més prioritaris que els altres, per tant, tots són, mereixen d'igual d'importància, i bàsicament són uns temes que portem arrossegant des de fa temps i que, evidentment, ara en aquests moments ens trobem que sí que ja cal una resposta per part del departament, una resposta clara amb tot el que tenim, aquests fronts oberts a sobre la taula, I bàsicament ha estat el propi departament i la seva gestió qui ens ha portat a convocar aquests 5 dies de vaga juntament amb aquest dia, el 23 de març, que ja estava convocat per la vaga per la llengua. Bàsicament, la crida a la vaga és aquesta evident manca de voluntat negociadora per part del Departament d'Educació. És a dir, no ens deixa cap altra sortida que la mobilització que ahir vam anunciar d'aquests 5 dies de vaga per fer aquesta pressió, doncs, per revertir totes aquestes retallades i perspectives de millora laboral, que, com bé dèieu al principi, totes les millores laborals reverteixen en qualitat educativa, i la qualitat educativa es tradueix en aquesta atenció individualitzada que es mereixen els nostres alumnes.
Disculpi, senyora Polls, parlava vostè de retallades. Retallades en quin àmbit?
Sí. Primer de tot, dir que no estem demanant privilegis, sinó que són drets, i que són unes retallades que ja portem arrossegant des de la crisi econòmica del 2008 i que, evidentment, veiem que en aquests moments han acabat esdevenint uns canvis estructurals, no? És a dir, han vingut per quedar-se. Com, per exemple, demanem la inversió del 6% del PIB en educació com a mínim. És a dir, actualment estem al voltant del 3% del PIB a Catalunya. Som dels països que estem a la cua de la Unió Europea en aquest aspecte. Després també demanem el restabliment de l'horari lectiu anterior a aquestes retallades per tot el personal. És a dir, no demanem de treballar menys, sinó de treballar millor. I necessitem aquests espais de reflexió per compartir les pràctiques educatives amb la resta de companys i companyes, per preparar materials educatius, per atendre l'alumnat nouvingut, a les famílies, i tenir, doncs, aquest temps de preparació. També demanem la reducció de les ràtios que vinguin per quedar-se, que esdevinguin estructurals. És a dir, si una cosa ens va ensenyar la pandèmia era que la reducció de ràtios ens havia funcionat, que ens permet una atenció individualitzada cap al nostre alumnat. I aquí sí que demanem que la davallada demogràfica ens aporti això, aquesta reducció de ràtios, i que no hauria de provocar cap tancament de grup a la pública. És a dir, hauríem de tenir això com a màxim 20 alumnes a l'aula de primària i 25 a secundària.
En quin punt estem ara?
Actualment estem a primària sí que ja s'ha acordat de reduir les ràtios de 20 alumnes, això sí, a P3, que això, clar, quan tu redueixes alumnes a P3, has d'assegurar que la resta de grups, és a dir, a mesura que aquests grups van pujant, es puguin mantenir a 20. És a dir, la matrícula viva, hi ha escoles que és molt potent, i llavors sí que podem tenir grups que no siguin P3, que llavors passin dels 20 alumnes. I a secundària sí, a secundària tenim grups fins i tot de 35 alumnes. Són unes ràtios molt elevades, llavors la qualitat en aquí esdevé molt complicada. Llavors això que genera desigualtats socials. Per què? Doncs perquè no podem atendre el nostre alumnat de la manera que ens agradaria.
Senyora Polls, una de les queixes o el detonant d'aquesta convocatòria de vaga ha estat l'anunci d'avançar el curs escolar a una setmana. Hi ha gent que no entén les queixes dels professors, ja qui fins i tot diu aquella frase, no sé, vostè em dirà si no és un punt demagògic, els mestres tenen 2 o 3 mesos de vacances. Com us afecta aquesta... Quina és la realitat, quina és l'afectació real de l'avançament del curs escolar una setmana?
Mira, primer de tot, deixeu-me dir que a mi com a docent, i penso que molts docents m'entendran o se sentiran identificats, en què ens sap greu que es faci una lectura esbiaixada de la nostra lluita. Continuo dient, no són privilegis, sinó drets. Demanem la reversió de moltes retallades, que me n'he deixat de dir, me n'he deixat de dir perquè no havíem acabat. Per altra banda, el tema del calendari, pot semblar que ha sigut el detonant que ha fet convocar aquests 5 dies de vaga. No, aquí han estat les formes en què s'ha aprovat aquest calendari, unes formes que no han estat consensuades, no han estat parlades ni amb la comunitat educativa ni amb la part social. Pensem que els docents, el personal d'atenció educativa que trepitgem aules cada dia, les famílies, fins i tot les persones que gestionen el servei de lleure, hi tenim molt a dir, aquí, hi tenim molt a dir. I no ens oposem a cap canvi, en absolut. No ens oposem a cap canvi si aquest canvi o aquesta reforma està estudiada, està debatuda i està consensuada. Perquè, a veure, tinguem clar que un canvi d'aquesta magnitud, d'aquest tipus, ha d'anar acompanyat a darrere d'un canvi social. És a dir, ja podem anar fent canvis de calendari i emmirallar-nos amb Europa. Que si nosaltres no tenim les mateixes condicions que tenen molts altres països d'Europa, no podrem arribar a tenir una qualitat com tenen a la resta de països. I ha de ser això, emmirallar-se en aquests països en tot el seu conjunt.
El conseller González Cambray ha assegurat en els últims anys que el Consell Escolar de Catalunya ha fet fins a 4 informes que afirmen que les vacances d'estiu són massa llargues. Això, el que m'està dient vostè és que no estan en desacord en avançar el curs escolar, sinó que el que voldrien és més recursos per poder-hi fer front, és això?
Correcte, és això. Nosaltres no estem en desacord en avançar el curs si això està ben planificat. Mireu, penseu que només amb la contractació dels docents hi ha diverses casuístiques, n'hi ha un munt damunt la taula. No tots els docents estem contractats de la mateixa manera. Per tant, això ja suposa un greuge a l'hora de gestionar tot aquest avançament de curs, que evidentment, encara que vulguis tenir tota la plantilla el mes de juny, a 1 de setembre tenim docents que encara no saben allà on han d'anar, no saben quina és la seva destinació. Per tant, tenim molt poc marge per poder preparar les classes. I evidentment és això. Nosaltres el que volem és que hi hagi una bona planificació de la contractació dels docents i que això es posi sobre la taula, que es debati, que mirem quina és la millor manera i que això reverteixi en un bon plantejament del curs, amb unes bones amb qualitat educativa i amb una manera de veure les coses amb calma, a llarg termini, que puguem preparar-ho bé, que puguem estar tots ben contractats i que els substituts que se'ls acaba el contracte 30 de juny puguin accedir a tenir una contractació al juliol. Per altra banda, el juliol és un mes de formació, és a dir, nosaltres com a docents ens hem de fer formació permanent, és evident, forma part de la nostra tasca laboral, la formació. Per tant, el mes de juliol és un mes de formació. Per altra banda, els substituts que se'ls acaba el contracte 30 de juny poden cobrar el juliol si fan una formació de 30 hores durant aquest mes. Si no, no el poden cobrar. Se'ls acaba el contracte i se'n van a l'atur. Per tant, no tenen cap relació contractual amb el departament. En aquí tenim moltes casuístiques davant nostra i a sobre la taula. Uh-huh. I això s'ha de planificar molt bé. I en qualsevol cas, torno a repetir, en aquí no ens queixem del contingut, que evidentment havia s'ha de consensuar, sinó de les formes.
El pressupost de la Generalitat pel 2022 en matèria d'educació puja una partida de 6.681 milions. Això són més de 1.000 milions d'euros que el 2020, que és l'últim pressupost que es va aprovar, per bé que era un pressupost de resistència, diguem-ne, perquè es va aprovar el maig en plena pandèmia. Reconeixen vostès aquest avanç com a substancial per poder millorar les condicions amb les que es treballa?
Sí, però no n'hi ha prou. No n'hi ha prou, perquè només, és a dir, ara parlant de tema pressupostos, només amb la quantitat de diners que s'han volgut destinar o que es diuen que destinaran al finançament de les activitats extralectives en aquest mes, doncs que els alumnes no aniran a l'escola, tenim sobre la taula un pressupost que no arriba ni de bon tros a les necessitats que tindran les famílies per cobrir aquesta jornada no lectiva. Per tant, és un pressupost que, evidentment, aviam, quan el govern planteja millores d'aquest tipus, amb augment de pressupost, amb reducció de ràtios, sí, està clar, ja hi estem d'acord en que hi hagi un augment de pressupost. Però, en tot cas, no en tenim prou per revertir totes aquestes retallades que portem denunciant. A més, dintre de les retallades, penseu que tenim contractacions de terços de jornada que són contractes irrisoris en el nostre col·lectiu. Són contractes que a pocs col·lectius trobes contractes de terços de jornada. Això vol dir que, caram, tenim unes contractacions que sempre hem demanat que aquí es reverteixi com es feia abans i que en qualsevol cas doncs, aquests terços de jornada puguin passar mitja jornada.
Escolti, no sé si... Això... Disculpa.
No, i això, perdó, res, i això bàsicament no es canvia perquè no hi ha pressupost, és a dir, no hi ha prou diners per poder-ho fer.
La pregunta és, no sé si vostès tenen quantificat fins a on hauria de pujar aquest pressupost per poder fer aquesta cobertura.
No, ara en aquest moment jo ara no ho tinc quantificat. no li podria dir.
D'acord. Quin impacte esperen que tingui aquesta vaga?
Com li deia ahir a la companya, entenem que són 5 dies de vaga, que dintre d'aquests 5 dies en tenim 3 de seguits, que això sí que hem demanat o vam proposar-ho, que no coincidissin en caps de setmana, val? Més que res, perquè quan tu tens uns dies de reivindicació, entenem que no, que han de ser entremig de la setmana, en tenim 3 de seguits i 2 de
fosfatos. Això és que perquè pateixen que algú encadeni la vaga amb el cap de setmana i faci una setmana llarga?
Possiblement, llavors aquí, és clar, no és una setmana de vacances, sinó que és una setmana de reivindicacions. Per tant, això ho vull deixar molt clar. Són 5 dies de reivindicacions que per això estan seccionats d'aquesta manera. Uns el 15, 16, 17 i els altres 29 i 30, entenent que el 23 també tenim aquesta vaga per la llengua. Llavors, aquí sí que evidentment demanem la màxima participació de tot el personal educatiu. Però, com comentava ahir, aquí hi ha d'haver una consciència també de famílies, una consciència social, de què aquestes mobilitzacions reverteixen en qualitat educativa. Per tant, si les famílies no prenen consciència de que això també reverteix en la qualitat educativa dels seus fills, aquí anirem coixos d'una cama.
Clar. Les vagues, òbviament, trastoquen, i de fet estan pensades per això, trastoquen el dia a dia de la gent. Aquesta vaga que vostès estan anunciant trastocarà el dia a dia de moltes famílies. Vostès creuen que realment les famílies s'hi posaran de cara?
Aquí ens toca fer molta feina a nosaltres, en els docents. És a dir, som nosaltres qui hem de fer veure que aquesta mobilització, primer de tot, ens l'hem de creure nosaltres, i que aquesta mobilització, malgrat siguin 5 dies i que això toca la butxaca, evidentment, que ens toca la butxaca, les millores que poden revertir el fet de mobilitzar-nos aquests 5 dies són superiors a la reducció de sou que podrem tenir aquests 5 dies. Per tant, el que es pot aconseguir aquests 5 dies és molt superior al que ens trauran. Per altra banda, evidentment, hem de ser nosaltres que hem de conscienciar el nostre entorn, a les famílies, del per què fem vaga, no? I en quina situació estem. Aquí em sap greu que el nostre col·lectiu sigui un col·lectiu menys tingut, no? Aquí penso que el departament no ha fet bé la seva feina i, en qualsevol cas, sí que hauríem d'anar de la mà del departament, hauríem d'anar de la mà de totes les decisions que es prenen a la conselleria, que per això hi som, per això som a les meses de negociació, per arribar a acords, i en qualsevol cas que no sigui el departament qui menys tingui el col·lectiu.
Però el que almenys tingui, en quin sentit?
Deixant-nos de banda, per exemple, la presa de decisions.
Per què creu que no els hi van consultar abans aquest avançament del curs escolar?
Segons el senyor Cambrai, el conseller, va dir que si ho haguessin proposat als sindicats no haguéssim arribat a cap acord. Home, ho trobo agosarat, és a dir, aquesta afirmació la trobo un pèl agosarada quan els sindicats realment el que volem és col·laborar amb les decisions que pren el Departament d'Educació. Penso que, home, aquí tant docents com famílies teníem molt a dir, teníem un calendari sobre la taula que es podia modificar, evidentment, torno a repetir, no estem oposats a cap reforma, a cap canvi, sinó que aquest canvi havia de ser consensuat.
Senyora Polls, si aquesta vaga no sorgeix l'efecte que esperen, quin serà el següent pas?
Preparar altres mobilitzacions o mirar de fer-ne... De que les mobilitzacions no acabin sent vagues, sinó proposar un altre tipus de mobilització. I, evidentment, demanant al departament això, que ens tingui en compte i que volem ser-hi i que qualsevol decisió que es prengui en aquest moment, nosaltres hi som i no hi som per posar pals a les rodes, sinó per col·laborar.
Glòria Poll, acabi.
No, dic per altra banda, no, amb tot això volia dir que tots aquests canvis i aquests fronts oberts que tenim a sobre la taula ens han vingut donats en un moment de molta incertesa, de molt cansament. Venim de 2 anys de pandèmia que hem hagut de gestionar la tasca de gestió de Covid. els equips directius han fet una tasca ingent de gestió burocràtica que ha prevalgut o ha passat per davant de tota la gestió pedagògica. Per tant, el que demanàvem aquí també era que tots aquests canvis que teníem a sobre la taula, que a més es deixen anar així com una bomba i no s'acaba de determinar com s'acabaran definint. Un és el calendari, l'altre és el canvi curricular, l'exigència del C2 de català. Tot això s'ha de definir molt bé i possiblement ara no era el moment. Ara el que els centres educatius necessiten, el que els docents necessitem, el que el personal educatiu d'atenció educativa necessita és tornar a la normalitat, saber que tenim tots els alumnes a dintre de les aules i a partir d'aquí poder treballar de forma calmada, de forma bonica, que per això hi som, els mestres, els docents, ens estimem la nostra feina, ens estimem els nostres alumnes i ho volem fer ben fet.
Glòria Polls, deia, representant de l'USTEC, gràcies per atendre la nostra trucada. Seguirem de prop a veure com evoluciona aquest no sé si dir-ne conflicte, perquè amb el que està passant al món, parlar ara de conflicte em sembla fins i tot excessiu, però vaja, sí, en definitiva és un conflicte entre dues parts. Senyora Polls, gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Adéu, bon dia i bona hora. Passen 3 minuts de 8:45 del matí. I al Supermatí, òbviament, tenim més notícies. Per exemple, avui us expliquem que com a conseqüència, d'aquesta situació de sequera, s'ha obligat a restringir l'horari de crema de restes vegetals. Amb la falta de pluges, el Servei de Prevenció d'Incendis Forestals ha decidit incrementar així les mesures preventives, Anna.
Exacte, per això han limitat l'horari de les cremes de restes vegetals entre la sortida del sol i fins als 12 del migdia. Aquesta mesura es mantindrà fins que no millorin les condicions de la vegetació per l'arribada de precipitacions. Aquesta mesura s'ha notificat als titulars de les comunicacions de crema de restes vegetals mitjançant l'enviament d'un SMS. En el cas d'activació del nivell 2 del Pla Alfa, es continuaran suspenent les comunicacions en qualsevol horari.
I mentrestant, Begú ha intensificat l'aposta per les energies renovables. El seu ajuntament segueix treballant de forma transversal amb les diferents àrees municipals amb l'objectiu de promoure la mobilització d'inversions en energia sostenible al sector industrial, residencial, turístic i agrícola del municipi i mira d'afegir així a la transició energètica, Sergi.
Així, a principis del passat mes de febrer, les àrees de medi ambient i de promoció econòmica van mantenir una reunió de treball amb la nova oficina de transició energètica del Baix Empordà. I ara el consistori ja ha començat a executar diferents mesures efectives adreçades a promocionar l'ús d'aquestes instal·lacions.
Tot plegat augmentarà la superfície destinada a l'habilitació de plaques fotovoltaiques.
El passat mes de febrer, el ple municipal va aprovar en sessió extraordinària una modificació de l'ordenança municipal amb l'objectiu d'adaptar-la a la normativa d'integració paisatgística del Pla Director Urbanístic de Revisió de Sòls No Sostenibles del Litoral Gironí. Entre els canvis aplicats a la normativa hi ha aquells que afecten directament a les instal·lacions de plaques solars per generar aigua sanitària i calefacció i a les plaques fotovoltaiques. Segons la nova ordenança, aquests elements es disposaran sobre coberta plana o terrat de les edificacions principals a les quals donin servei, sense restricció d'ocupació, però sempre amb una adequada protecció de vistes properes i llunyanes, i se situaran per sota de l'alçada dels ampits permesos en terrats. A més, en el cas de cobertes de teula, només s'admetran plaques que quedin integrades a nivell del pla de coberta. Aquests elements tindran una ocupació màxima d'un 40% de la planta per a cada vessant de teulada en les claus urbanístiques del centre històric i de fins al 60% en les altres zones. A part dels elements de captació solar anteriorment referits, sobre les vessants de les teulades no s'admetrà cap altre element d'instal·lacions que sigui voluminós.
I mentrestant, l'Ajuntament també ofereix a tots els veïns i veïnes del municipi que apostin per l'ús d'energies renovables bonificacions en el pagament d'impostos sobre construccions, instal·lacions, obres o impost de béns immobles, oi, Sergi?
Efectivament. En el cas de l'IBI, es pot aplicar una bonificació de la taxa del 50% durant 3 anys fins a un màxim de 300 euros en aquells immobles i edificacions en els que s'instal·lin sistemes per l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol. mentre que en el cas de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obra, també s'estableix una bonificació del 50% pels mateixos conceptes.
Gràcies, Sergi Villena. Tornem a parlar d'Ucraïna en clau més pròxima. Hi ha un tràfic constant de vehicles i furgonetes amb roba, medicaments, productes d'higiene i menjar des de diferents punts de les comarques gironines fins a una nau de la zona de Domeny, a Girona, reconvertida en centre d'ajuda humanitària. Des d'aquí en surten tres tràilers que entraran a Ucraïna. Ja estan pràcticament plens i l'objectiu és omplir-ne dos més. És la imatge de l'allau de solidaritat que han impulsat diversos ciutadans ucraïnesos, entitats i ajuntaments. Ara demanen a la població que, sobretot, doni medicaments i també menjar, Eugènia.
Sí, i també ens va explicar que la recollida de material i el post...
Disculpeu, aquesta és la crònica, Eugènia Güell.
Els camioners Kutny, Milayo, Zen, Oleksandr i Bondar Ior, que havien vingut a descarregar mobles o mel, ara retornaran a Ucraïna amb aquesta ajuda. Afirmen, però, que no se'n mouran i que es quedaran allà per lluitar per la pàtria. Al restaurant Empalme de Vilobí d'Onyà, a la selva, hi ha un cartell que diu que prioritzen medicaments, productes d'higiene, llanternes, piles i menjar per nadons. Rep tots aquells veïns que s'hi acosten a portar ajuda pels refugiats d'Ucraïna i a dins s'hi amunteguen bosses i més bosses amb roba, aliments i també productes d'higiene com sabons, bolquers o fàrmacs. Diversos voluntaris s'encarreguen de repartir-ho tot en bosses o encaixar-ho. La propietària del restaurant, Sveltana Silva, que va marxar d'Ucraïna ara fa 12 anys, va decidir començar a recollir ajuda pels refugiats aquest passat cap de setmana. Assegura que està molt contenta de tota la solidaritat que estan rebent, però té el cor al seu país. Explica que des de Vilobí d'Onyà, amb allò que ja han recollit, n'han sortit ja 10 furgonetes en direcció cap a la frontera amb Polònia.
I a partir d'ara, però, totes les iniciatives particulars que sorgeixen d'ucraïnesos establerts a la demarcació i també d'altres entitats es canalitzen en un únic punt, aquesta nau situada al polígon industrial de Domeny.
És on té la seu l'església evangèlica Elim Pentecostal, que ha cedit bona part del magatzem per organitzar l'ajuda que de Girona s'envia cap a Ucraïna. És la nau on l'església desenvolupa habitualment la seva obra social i que s'ha reconvertit en un centre d'ajuda humanitària. S'hi apilen bosses i cases de roba, menjar, medicaments i productes d'higiene, ho explica Osana Lutsif.
Entonces nos hemos puesto de acuerdo todos y de toda la provincia de Girona ahora nos van trayendo las furgonetas, toda la ayuda la van trayendo aquí. Y mira, estamos muy agradecidos a todos que han respondido muy bien, tanto ucranianos como catalanes, españoles.
Tota aquesta logística ara es vol anar repetint i preveuen omplir dos camions més la setmana vinent, que en aquest cas aniran a la frontera amb Romania. Els telèfons dels responsables de coordinar tota aquesta logística no paren de sonar perquè l'onada de solidaritat inunda la demarcació. Gestionen l'arribada dels productes, estan en contacte amb Ucraïna per tenir clar allò que fa més falta i coordinen iniciatives que sorgeixen també des d'empreses, entitats o escoles per recopilar ajuda. També busquen altres naus per poder acollir tot allò que aportin els veïns, com una que els han ofert a Banyoles.
I mentrestant, ahir va passar per aquest programa l'Anna Kavatsiuk, una ucraïnesa que viu a Figueres i que és una de les encarregades de recollir material a la zona de l'Empordà per ajudar la població. L'Anna ens va assegurar que molta gent està col·laborant i que el suport social de terres empordaneses és molt gran, però també ens deixava un missatge colpidor sobre com la comunitat ucraïnesa viu aquesta guerra des de la distància.
Sí, i també ens va explicar que la recollida de material i el posterior trasllat cap a la frontera amb Polònia possibilita que alguns ciutadans d'allà puguin sortir i venir cap a Catalunya. Però tot plegat és dramàtic, com ella mateixa ens relatava.
Sí, ara, bueno, fins ara es recollien molt materials, doncs, de primera ajuda, menjar, roba calenta, i la gent s'ha mostrat molt solidària i està ajudant moltíssim. El que també és cert, el diumenge passat, ara estan tornant ja, van fer el primer viatge, la meva germana amb el meu xicot, cap a la frontera de Polònia portant aquesta ajuda i ara estan tornant i han pogut carregar tres famílies que s'estan salvant, que han pogut creuar la frontera i són mares amb nens. El més petit té 4 mesos i el més gran té 8 anys.
Són mares amb nens, ho dius perquè els pares s'han hagut de quedar per combatre o...
Els pares no poden sortir i sí, s'han quedat per combatre allà.
L'Anna assegurava que el material que més demanen els seus compatriotes són, malauradament, estris relacionats amb l'autodefensa, com armilles antibales o llanternes, donat el clima bèl·lic que estan vivint. Pel que fa a l'organització logística, estan intentant optimitzar el transport per minimitzar riscos.
La veritat és que són molts punts de recollida que s'han organitzat, però el que estem fent és comunicar-nos entre nosaltres i portant-ho a un punt genèric i des d'allà carregar camions.
Mm-hmm. Tots els punts de recollida material estan repartits per tota la demarcació de Girona, en llocs com Figueres, Girona, Ventalló, Camallera...
Exacte, i l'Anna exhorta a la ciutadania catalana a contribuir amb el que pugui per mirar de pal·liar la situació dels seus conciutadans a Ucraïna. L'Anna també explicava que tenen dificultats per trobar segons quins materials més enllà dels productes de primera necessitat. Es referia concretament a les esmentades armilles antibales que són difícils d'aconseguir. Tot plegat configura un context desolador, però el que sí que demanen és que, més que aportacions econòmiques, seria molt útil que la ciutadania, de manera conjunta, pogués obtenir algun d'aquests materials.
Podríem demanar, però sí, clar, la gent, jo entenc també potser la por d'alguna gent. El que sí que també demanem, fem llistats amb les coses que els nois demanen i si algú pot o es poden recollir o si no agrupar gent i comprar, encara que sigui alguna cosa d'aquestes que val més diners,
sí.
Doncs això sí que faria molta ajuda.
I encara un altre tema derivada sobre aquest conflicte, aquesta guerra que hi ha a Ucraïna, que és la derivada de l'afectació que això té sobre la cultura. Hi ha una allau de cancel·lacions arreu del país, de concerts, d'activitat cultural relacionada amb artistes russos. Doncs bé, a casa nostra ja n'hem vist la primera, que és la cancel·lació per part del Festival de Peralada de la participació del ballet del Teatre Mariinsky de Sant Petersburg. La companyia de dansa havia d'inaugurar la 36a edició del festival amb una doble sessió durant les nits del 8 i 9 de juliol i ara s'ha suspès la seva participació a causa d'aquest conflicte, Maria.
En aquest sentit, des del festival afirmen que hi ha la necessitat d'un posicionament clar de les institucions artístiques i dels seus dirigents contra la guerra i en compromís amb la pau. També volen intentar expressar la seva solidaritat amb totes aquelles persones que pateixin les conseqüències de la guerra, en especial tots els artistes i teatres que es veuen afectats per aquesta situació. Tot i això, el Festival Castell de Peralada desitja que una institució centenària i artísticament tan prestigiosa i rellevant com el Teatre Mariinsky de Sant Petersburg pugui tornar aviat als escenaris de tot el món, perquè si és així, significaria el retorn de la pau a Europa. El ballet Teatre Mariinsky havia de visitar per segon cop el festival després de participar per primera vegada en l'edició de 2019. A més, la companyia havia d'inaugurar aquesta edició amb un doble programa. La primera nit del 8 de juliol incluïa el ballet Carmen Suite i Le Divertissement du Roi. L'endemà, el dia 9 de juliol, la companyia de Sant Petersburg presentava un triple bill amb les joies Seven Sonates, Concerto d'ESCH, juntament amb Flashback. L'organització en les properes 24 o 48 hores iniciarà la devolució automàtica de totes les entrades venudes fins la data.
Doncs repàs sobre aquesta guerra de Rússia amb Ucraïna i la seva afectació a les nostres comarques, l'impacte que té a les nostres comarques. Repàs, dèiem, acabat, 8:45 del matí. Canviem una mica de registre per explicar-vos que han començat ja les obres al pont de Verges i que tallen el trànsit durant 10 dies. El pont es troba situat a la carretera C-52, la que va, diguem-ne, de Serra de Daró cap a Verges, per entendre'ns, i pretenen eixamplar i reforçar estructuralment aquest pont. Els treballs previs tallaran el trànsit en tota la calçada, que és la via més directa per enllaçar la Bisbal amb Figueres.
Les obres tindran un cost de 3,4 milions d'euros i serviran per posar fi als dèficits estructurals d'un pont que es va construir als anys 40. El pont remodelat tindrà una nova secció més àmplia que l'actual per habilitar el pas tant de vianants com de ciclistes. A causa d'aquest tall, se senyalitzaran itineraris alternatius. Es derivarà el trànsit a Parlavà per la carretera GI-643, que passa per la Serra del Daró i arriba fins a Torroella de Montgrí. Un cop allà, s'haurà de seguir per la carretera C31 fins a Verges. L'altra alternativa propera serà a través de Flaçà i Sant Joan d'Esvalls, seguint per Colomers i Jafre. A més, es realitzaran punts d'informació de tall a diverses localitzacions. La senyalització realitzarà amb panells direccionals i es garantirà un complet tancament de l'obra i de prohibició de pas de vehicles i maquinària aliens a aquesta. Una vegada acabats els treballs, el dia 10 de març, el pas de vehicles en aquest tram es realitzarà amb un carril de pas alternatiu amb un semàfor. La previsió és que les afectacions no s'allarguin més enllà de Sant Joan.
I encara més notícies al Supermatí d'avui. Les comarques de Girona sumen tan sols 5 aturats més durant el febrer i el mes es tanca amb 36.000 desocupats. Segons recull l'estadística que publica el Ministeri, el mercat de treball comença a revertir els efectes de l'esclat de contagis provocat per l'Òmicron. A la demarcació ara hi ha un 29% menys de persones aturades que fa un any enrere, cosa que suposa un nou rècord, i en paral·lel aquest febrer el territori ha guanyat gairebé 3.000 afiliats a la Seguretat Social. La contractació, això sí, ha baixat lleugerament perquè durant el febrer s'han signat un 3,2% menys de contractes. En concret, se n'han rubricat poc més de 20, sobretot al sector serveis. I aquí la reforma laboral ja es deixa notar perquè un de cada 3 contractes han estat indefinits, Àlex.
Després de pujar en 335 persones durant el mes de gener, l'atur tanca el febrer amb un increment gairebé imperceptible, perquè durant aquest mes les comarques gironines només sumen 5 desocupats més. Ara, al territori hi ha 36.000 persones apuntades a llistes.
I en el global de Catalunya?
Doncs a Catalunya, el febrer es tanca amb un descens de 142 aturats. Sobretot, això s'explica per la baixada de desocupats que registra Tarragona, que compensa els augments que es donen a la resta de demarcacions, com a Barcelona i Lleida, que ha pujat en gairebé 200 persones a cadascuna.
Doncs fem un cop d'ull per sectors.
Si es passa la lupa per sectors, a les comarques gironines, allò que fa que l'atur es mantingui a ratlla durant el febrer és la incorporació de treballadors al mercat laboral, en concret 150 persones. Això mitiga l'increment d'aturats que registren els diferents sectors, perquè, a excepció dels serveis, tota la resta en sumen. En concret, a la construcció ara hi ha 100 aturats més, a la indústria 33 i a l'agricultura 19.
I finalment tenim els efectes de la reforma laboral.
Si bé la contractació ha baixat lleugerament, la reforma laboral ja es deixa notar, perquè de tots els contractes que s'han signat durant el mes de febrer a les comarques gironines, un de cada 3 són indefinits. Per últim, l'estadística publicada també dedica un apartat als expedients de regulació temporal d'ocupació, el CERTO. A les comarques gironines, a finals de febrer, n'hi ha gairebé 500 actius que afecten 1.700 treballadors.
Doncs gràcies, Àlex Cordón. I a aquesta hora del matí saludem l'Ignasi Arbat. Ignasi, bon dia.
Bon dia, què tal?
Doncs, home, frisós per parlar de cinema amb tu.
Exacte, jo també, que aquesta setmana tenim cosetes interessants, eh?
Doncs va, és que estic buscant la música ara, coi. Ara, punyeta. Doncs tenim cosetes interessants. Anem directament al tall?
Doncs va, som-hi.
Va,
jo crec que...
Doncs sí. Escolta, anem directament al tall.
Bruce Wayne.
Perdone?
No le molestaría aquí, pero su gente siempre me da largas. Podría estar haciendo mucho más por esta ciudad. Su familia tiene un historial filantrópico, pero que yo sepa, usted no está haciendo nada.
Enigma te ha escrito.
¿El asesino le ha dejado esto a Batman? ¿Por qué le ha escrito a usted?
Ai, és que el deixaria tot i em sap greu perquè no tenim gaire temps, però punyeta.
Fa bona pinta, eh?
Home, sí.
El último.
Molt.
Todo gira en torno. Sí.
Va, estem parlant de Batman.
De Batman, sí, pel·lícula que porta un munt d'anys en producció, a més amb la pandèmia s'ha endarrerit uns quants mesos i ara per fi s'estrena aquesta pel·lícula. Demà divendres la dirigeix Matt Reeves, que fa molts anys ja hem dit que està... De fet, aquesta pel·lícula originalment estava pensada perquè la dirigís Ben Affleck i la protagonitzés la seva versió de Batman.
Oh, quin horror!
Però al final, o sigui, ara aquesta diríssim és la primera pel·lícula individual de Batman després de les de Christopher Nolan.
Clar.
I aleshores és bé, és com un reset del personatge, és a dir, tornem a agafar Batman, tornem a començar de nou, donem una nova visió, una nova perspectiva, la que ens dona el director Matt Reeves, que les últimes pel·lícules que ha fet eren la nova trilogia del Planeta dels Simis, que eren unes tres molt bones pel·lícules, i en aquesta ocasió doncs, torna a agafar l'home ratpenat i intenta portar-lo una mica en els seus orígens del còmic de detectiu. Però ho barreix amb un estil que no hem vist mai encara en el cinema, que bàsicament és l'estil de Seven i David Fincher. És a dir, però clar, posat una mica rebaixat perquè és una pel·lícula recomanada per majors de 13. Per tant, no és com Seven, que allò ja era una violència, una sordidesa bastant més explícita. I en aquest cas sí, el que perpetra els assassinats és aquest tal Enigma, que interpreta el Paul Dano, i veurem com va aquesta investigació detectivesca. Potser és una pel·lícula que no tindrà tanta acció com la gent s'espera, i la gran sorpresa és el protagonista, Robert Pattinson,
sí,
que és un molt bon actor, el que passa que sempre ha portat una llosa, que és la saga Crepúsculo.
Clar. Tu hi creus, amb ell com a Batman?
A veure, d'entrada pel que he vist em fa una mica de por. A veure, jo crec que ell com a actor, i crec que ho traurà, però veient el tràiler així una mica emo...
Sí, bé, exacte.
Però sí, necessito veure el context de la pel·lícula. És a dir, no vull fer un judici abans d'hora, però d'entrada diria, home, no sé si és l'actor més indicat. Però les crítiques de moment són bones, per tant suposo que el Matt Reeves això ho haurà tret bastant bé, i a més Robert Pattinson és bon actor, independentment doncs, del Crepúsculo. Ha fet moltes coses després, amb el que ha demostrat, i jo crec que ha intentat treure's aquesta imatge del damunt, però encara continua caient-li aquest mort al damunt.
Molt bé, doncs escolta, The Batman s'estrena aquest divendres, tenim moltes ganes, moltes ganes de veure-la.
Sí, sí. I tenim també un parell d'actors importants que hi trobarem, Zoe Kravitz, que fa de Catwoman, i Colin Farrell de Pingüí, que està totalment irreconeixible, i el Jeffrey Wright, que fa del comissari Gordon.
Doncs aviam, escolta, tornem a parlar la setmana que ve a veure què t'ha semblat. Bueno, dono per fet que l'anigues a veure, vaja.
Home, jo ja tinc les entrades, ja t'ho dic.
Home... Molt bé, escolta, més pel·lícules.
I first saw you as a man who chose the stars. But after all this time, I've come to wonder, have you been seeking or running?
Do you recall what I said, Jean-Luc?
Jo m'he perdut ja amb aquesta saga de Star Trek.
Bueno, jo intento col·locar-te a veure si més o menys ens centrem.
Vinga.
Això és una sèrie, de fet, això. I comença la seva segona temporada, que és Star Trek Picard, que es podrà veure a partir de demà a Amazon. I el que fa aquesta sèrie, o el que feia ja en la primera temporada, és que agafava el personatge de Picard, de la sèrie de Star Trek La Nova Generació i de les quatre pel·lícules, i el situava ja en una edat molt avançada, uns 90 anys, tu veies què havia estat de la seva vida durant aquest temps i quina era la missió que havia d'emprendre en aquella temporada. Ara és una nova història, tornem a agafar aquest Picard ja d'edat avançada que s'ha reconciliat amb la Federació després del que vam veure l'anterior temporada, i ara haurà de fer front a una nova aventura, un nou repte, en aquesta història d'intentar tornar a reconnectar amb el capità que havia estat, perquè ara és el Mirall, i apareixerà un vell enemic, que és en Q, que és un déu que havia jutjat a la humanitat en el seu moment i el qual Picard havia de demostrar que la humanitat mereixia viure, i ara aquest déu torna per posar un nou repte a Picard i l'acabarà transportant a una realitat alternativa, dictatorial, i per intentar arreglar això hauran de viatjar en el temps a la nostra època. Això és més o menys el que podem dir del que hem vist a la sèrie.
Bueno, escolta, i a tu com... Bé, jo no hi entenc res, de Star Trek, per tant et pregunto ja directament a tu com et pinta tot plegat.
A mi em pinta molt bé. A més, tenim el Patrick Stewart tornant a fer de Picard, que és un actoràs. Vull dir, jo, Patrick Stewart, soc super admirador de la seva feina i del seu personatge. La veritat és que molt bé. La sèrie té una factura molt i molt bona i són aventures una mica a l'espai, que està molt bé. A més, el nou càsting que han agafat intenten recuperar també en alguns personatges de la sèrie de la nova generació. Aquí tenim doncs el Brennan Spinner, que fa un nou personatge de la família Sung. També tenim el John Delancey, que recupera el paper de Whoopi Goldberg, que recupera el paper de Guinan, també. O sigui que tenim un bon repartiment.
Molt bé, truquen.
Sí, sí.
Star Trek Picard. Va, tenim una tercera estrena per comentar encara.
Vinga, som-hi.
Ja va venint, eh?
Sí, aquesta arrenca a poc a poc. No és ben bé estrena, eh? Ara ho explicaré.
Bueno, sí, exacte.
The world is full of light.
Esta es la primera vez que salgo a bailar en Nueva York. Yo quiero ser feliz aquí. Y quiero tener un hogar, una vida propia.
Perdona, perquè veig que t'he passat la versió doblada, eh?
Sí, m'has passat la versió doblada a Ecuador.
Sí, sí, sí. Bueno, va haver-hi polèmica, amb aquest tema.
Al primer el gringo que vea que te sonríe.
Nunca te había visto por aquí.
Bueno, sí, de fet, el que passa és que ells, a la pel·lícula teòricament són colombians, oi?
Portorriquenys.
Ai, portorriquenys, perdó, sí, sí.
Sí, sí, el que passa que això ho han doblat, no sé si a Mèxic, o sigui, és que és una cosa... És a dir, tu tens gent que parla en castellà portorriqueny a la versió original de la pel·lícula, que està barrejat amb anglès també, òbviament...
Clar, i els dobles en mexicà.
I els dobles a Mèxic, dius, però estem bojos o què ens està passant? Perquè és que els personatges portorriquenys s'ha de dir que estan molt mal doblats, és a dir, es nota molt que no és la seva veu i queda molt estrany la versió doblada d'aquesta pel·lícula.
Clar.
Això es va estrenar per Nadal.
Bueno, diguem el títol de la pel·lícula. Perquè,
sí, home, West Side Story, West Side Story.
Ara.
És el remake de la pel·lícula del 1961. Això es va estrenar aquest Nadal en cinemes, però per aquelles coses estranyes de la vida va ser un fracàs estrepitós. O sigui, la gent no la van a veure. Per els motius que fossin. I ara s'estrena a Disney Plus, de fet ja s'ha estrenat, es va estrenar ahir. Tindrem l'oportunitat de veure la versió original, la qual cosa la recomano com a única opció possible abans d'empassar-se aquest doblatge.
Clar.
I està nominada als Oscars, a la categoria millor pel·lícula i moltes altres, o sigui que és una de les més nominades aquest any. I que la gent la vegi. És una bona versió, no deixa de ser un remake, la història és exactament la mateixa, en la mateixa època. Introdueix algun element nou, però no masses elements nous. I el que destaca, sobretot, Steven Spielberg és com ha muntat les coreografies i els números musicals.
Clar.
Que és realment espectacular.
Ah, jo he vist algun clip i sí, són fantàstics, eh?
Ah, el número d'Amèrica és, però, de tremolar, eh? O sigui, és un prodigi, està molt bé. Els secundaris, els actors, tots estan molt bé. Tinc més problemes amb els actors principals. O sigui, tant el que fa de Tony com el que fa de Maria, en Celel Gore i Rachel Zegler... Trobo que patinen una mica, no arriben allà on haurien d'arribar. En canvi, els secundaris, tots els que els envolten, que fa de Rita, o sigui, tot el germà, brutals, estan tots estupendos.
Molt bé, escolta, tenim temps encara per última peli i vaja, escoltem com sona la pel·lícula.
First time in Croatia?
It's beautiful. Two weekends away with best friends. Are you missing mommy?
I'm so tired, I just want to go to bed.
It took me months to convince you to come away. Who knows when we're going to do it again?
Vaja, ja surt un cadàver.
Ja, home, és que no pot faltar el cadàver de torn.
Kate?
Did you lose something?
My friend. You think it was an accident?
Let's start with the details.
Several people saw you and Kate argue.
Come on, let's relive our misspent youth.
I'm married.
Relax, it'll be an adventure.
You just gotta come home.
I can't. The police have taken my passport.
You didn't argue with Kate hours before she died.
It wasn't an argument.
Your story keeps changing.
What does that mean?
Jo com pensava que portaves... Mira, l'Ignasi avui s'ha equivocat i ha portat cinema europeu. I clar, una pel·li rodada a Croàcia, però de Netflix. Sí.
En tinc una els... de cinema europeu, però no sé si ens donarà temps.
Amb els patrons de guió i de muntatge de Netflix, clar.
Total, sí, sí. Això és una pel·lícula Netflix. És una història d'aquestes de segrestos d'amigues que se van a passar un cap de setmana a Croàcia. I bé, el típic que passa quan un grup d'amigues van a l'estranger, que en segresten a una i...
Carai.
No, passa a les pel·lícules, vull dir.
Ja.
A la vida real, afortunadament, sempre anar a vacances més o menys tranquils. Però, si no, no tindríem pel·lícula, clar. I les posen en països europeus perquè la cosa sigui més xunca, no?
Sí, em vaig veure una, també a Netflix, que estava ambientada a Grècia, però no recordo el nom. De fet, la producció era grega, també, però això que dèiem, la producció és grega, però tota la narrativa audiovisual és pròpia de Netflix. I també era això, un matrimoni que anaven a una illa grega i al final la dona desapareixia. Bueno, jo què sé, un lío de nassos, tu.
Sí, doncs ara aquí són un grup d'amigues que estan així una escapada de cap de setmana a Grècia, on segresten a una i l'altra l'ha de trobar, i aquestes històries. I això també ho fem aquí, perquè l'Àlex de la Iglesia, que ha fet Venecia Ferenia, no deixarà això, que s'estrenarà, em sembla que és el mes que ve, un grup d'amics que... se'n van a Venècia i els van segrestant i els van matant, no? O sigui, són d'aquestes coses que el cinema que es va repetint a si mateix.
Ignasi, no tenim temps per més, passen 3 minuts de les 9 ja, ho hem de deixar aquí, però escolta, com que aquesta setmana ja tenim la cartellera copada de temes a l'agenda,
sí.
La setmana que ve tindrem teca per comentar també.
I tant, a més, Batman ocupa la meitat de les sales del país, vull dir.
Per això.
Ja ho tenim.
Ignasi, una abraçada.
Vinga, una abraçada ben forta. Adéu,
fins dijous. Va, aquest tard té el més calent és a l'Aigüera. Anem amb el temps, amb en Marc Vilà.
Seguim amb context inestable, tot i que avui no esperem pluja. Avui al dia la nostra comarca serà bàsicament assolellat al matí, amb restes de nuvolositat que aniran desapareixent durant les primeres hores del dia. I amb núvols alts a la tarda, que seran el segon intent de precipitació que aquesta vegada no ens afectaria. Per demà divendres el dia també es presenta ennuvolat i amb tramuntana que podrà bufar moderada. I això obrirà les portes d'un cap de setmana fred.
Doncs gràcies, Marc. A les portes d'un cap de setmana fred volem donar les gràcies a la gent que fa possible aquest programa i que no són altres que en Gerard Escaig, en Martí Seguer, l'Eugènia Güell, l'Anna Salvador, la Maria Alzina, la Marc Coll, en Sergi Villena, l'Àlex Cordón, la Mariona Fernández i la Marina Saura, que aquests dies no ens està fent l'informatiu del vespre a Instagram perquè la tenim amb Covid. Per tant, esperem que es recuperi el més aviat possible, que la seva audiència social l'està esperant com aquell com agua de mayo. I també gràcies a en Marc Vilà i l'Albert Aparicio, els nostres dos homes del temps. Des de ja mateix, Àlex Mata presentant la millor música del món. Mentrestant, podeu seguir informats a través de radiocapital.cat les 24 hores del dia. Que vagi molt bé. Adéu-siau, bon dijous.